La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Que passant de les 4 de la tarda, mireu, el passat dimarts ens visitava la caravana Victòria Morell, directora general de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya. Mira, farem una cosa. Victòria, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què et vaig demanar jo la setmana passada?
Doncs em vas posar un repte.
Et posar amb un compromís.
De dir... Sí,
un jardí.
Tant que parles de... Hem d'escoltar les persones i què millor que trencar l'estigma que parlar amb ells, que em vas dir... Dilluns que ve podrien venir 3 persones a la fundació i vaig dir, ho intentarem.
Doncs aquí les tenim,
sí,
a l'estudi les tenim. Maria.
Hola, què tal?
Bona tarda, com estàs?
Molt bé, i tu?
Jo, aquí fent ràdio, que ens agrada. Escoltes tu la ràdio o no?
Sí, sé que escolto la ràdio.
Escolta'm una cosa, si parlem de trastorns mentals,
sí.
Quin trastorn pateixes tu?
En principi va ser psicosis maníaco-depressiva. Però és el trastorn bipolar.
Trastorn bipolar.
Sí.
Quan ens referim a trastorn bipolar,
sí.
Maria, què és el trastorn bipolar?
Mira, és eufòria i depressió. És estria de clar. Primer, jo sempre que he agafat un brot ha sigut amb eufòria. O sigui, pujo, començo a gastar, començo a parlar, a no dormir, a fer una sèrie de coses que normalment no faig, a ser més activa i, a més, més arriscada. I després m'han de baixar medicació, perquè jo no baixo. Hi ha bipolars que sí, que després d'una depressió, d'una eufòria els hi ve la depressió. Però jo no, a mi m'han de medicar. Llavors me mediquen i entro en depressió.
Tu te'n recordes, Maria, el moment en què et vas adonar que alguna cosa no acabava d'anar bé?
Home, sí, va ser... Després de fa més de 35 anys, va ser que jo estava personalment... molt colpida, perquè me sentia malament. Tenia 30 anys i no havia tingut un fill, tenia 30 anys i no havia casat, tenia 30 anys i la feina a la que estava no estava a gust, em feia moving. Tot el que era un malestar que tenia horrible. I què vaig fer? A més d'anar cap a baix, vaig pujar. I vaig començar a demanar perdó a tothom, quan voldria que me demanessin a mi. I aquí ja vaig saber que algú no anava com tenia que anar, saps?
Et va ajudar que li posessin nom al que tu estaves patint, aleshores, o no?
No, al principi no.
No, eh?
La psicosis maníaco-depressiva que em va diagnosticar la doctora Sarró, que la doctora Sarró era una eminència, filla del doctor Sarró, que era la més discípula de Freud... Em va ensorrar, saps? Després, amb el tema del trastorn bipolar, que ja és una altra cosa, perquè és un trastorn i, a més, és bipolar, és d'eufòria i de depressió. I jo, en seguida, veig que quan entro en eufòria, saps? Però no puc evitar endur-me qui sigui per endavant. Vull dir, la meva família, tot això.
Tu creus que la gent ho entenem quan ens diuen trastorn bipolar? De què es tracta?
Saps què passa? Que jo veig per televisió que es tribulitza molt. Perquè moltes vegades es diu, oi, és bipolar. No saben el que diuen. És que no saben el que diuen. No és un canvi d'humor. És més que un canvi d'humor. És la teva vida que canvia tota.
T'emprenya això?
Sí. Sí.
Què ha fet la Fundació Malalts Mentals de Catalunya per tu?
Ui, la veritat és que estic molt, molt contenta.
Es canvia la cara, eh? Ara m'has somrigut.
Mira, d'entrada m'ha ajudat a recuperar-me de la meva economia, perquè estava molt, molt malmesa. I ells van posar ordre a la meva economia. Jo estic molt contenta que meva germana va anar a mirar de que pogués algú, no dubtaràs, té un altre nom, ara són PARS, que és persona en suport, i la meva mare, la meva germana i el meu germà van anar a la fundació, vam estar xerrant i vam decidir que ens quedàvem allà, saps? Ens quedàvem amb la fundació. I des de que vaig decidir que em quedava, que estic supercontenta. Mira, avui he anat a que em fessin el que es diu el pressupost, que és que et fan el que tu has gastat i el que tens. I superclar, saps tot? O sigui, ho entenc molt bé. I m'han ajudat moltíssim. Jurídicament també, en un cas que vaig tenir a casa, que entrava una persona volia entrar a robar i van venir els Mossos d'Esquadra i ells es van presentar com van presentar denúncia. Jo vaig haver d'anar a la ciutat de la justícia. I va venir el referent, i no només va venir el referent, sinó que va venir una persona de l'àrea jurídica de la Fundació. O sigui que jo estic molt contenta.
Maria, m'explicaves lo als calés? Sí. Dos vegades m'ho has tret, lo als calés. Com afecta el transport bipolar amb els calés?
Bueno, te gastes el que tens i el que no tens.
Sí?
Sí, jo m'he arribat a gastar. Això, perquè
això és el que es diu el moment d'eufòria, de la bipolaritat?
Sí. Jo m'he arribat a gastar 1,5 milions en 3 setmanes. 1,5 milions de les antigues pessetes, eh? En 3 setmanes. Això sí, ho tenia, perquè era la meva liquidació de treball. Però és amb el primer que tira, saps? Amb els diners.
Andrés Maria, 35 anys, convivint amb trastorn de bipolaritat. Has après a viure amb bipolaritat?
Hòstima, és una pregunta...
Bona aquesta, eh?
Molt bona, sí. S'aixuga.
M'ho dic jo. S'aprèn a viure amb un trastorn mental o a conviure-hi?
A conviure-hi. A conviure-hi, sí. Perquè no queda una altra. Però hi ha molts dies que no m'aixecaria del llit. I, en canvi, és sortir al carrer.
Fins a quin punt família, amics, són pal de paller? O han de ser pel de paller?
La meva germana ho és. I li agraeixo moltíssim. El meu germà petit també d'una altra manera. I el meu germà d'altre, que està en un moment dolent, també, perquè ha entès la meva malaltia. Jo l'entenc, però la sufro. Els altres també l'entenen i la pateixen d'una altra manera. Ma germana la patida d'una altra manera, saps? Encara estic pensant si es conviu amb l'enfermetat. M'has deixat ben esturada, eh?
Després ho comentem tots, si et sembla bé. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Tu pateixes també trastorn de bipolaritat?
Sí, a l'actualitat m'ha derivat l'enfermetat en un trastorn bipolar.
Com t'afecta això en el teu dia a dia?
Doncs, en l'actualitat, bueno, em porta afectant ja 14 anys. Inicialment va ser molt complicat acceptar-ho i també va canviar la vida. Jo tenia molts amics, feia una vida de feina a treball i sortir de festa, i a l'actualitat això s'ha tallat. He passat a tenir els amics justos i a fer unes activitats més lúdiques, més d'integració. Sí que hi ha una part bona en aquest canvi de vida, i és que de 1,000 amics que tenia m'han quedat 4, però són bons. És gent que m'estima, i la família també m'ha demostrat que m'estima, i al tenir el trastorn, pues, el bipolar, que és l'actual, perquè al principi pues, diagnostiquen una esquizofrènia fins que es va estabilitzant, pues, un bipolar per mi és algú més lleu. I bueno, m'ha anat canviant la vida de tal forma que faig activitats lúdiques i que faig alguna sortida prou per la tarda i res a veure amb el que feia abans.
Li preguntava a la Maria, també t'ho pregunto tu, eh? Te'n recordes del moment en què dius, ui, alguna cosa no està anant bé?
En el meu cas va ser tot molt ràpid. Jo vaig començar a 18 anys a jugar amb la droga, em semblava el més divertit. anava a la discoteca, em prenia, em semblava superguai, que, quin subidon, quin estat d'ànim més maco. I, bueno, la droga és molt divertida fins que tens problemes. Llavors, t'adones compte pues, que t'ha consumit ella a tu, no tu a ella. I va haver un moment en el que em vaig sobrepassar, vaig agafar una sobredosis i vaig decidir de saltar pel balcó mirant de solucionar la que havia liada, la que estava liant. I bueno, aquí va ser el moment on jo vaig passar a ser diagnosticat per un equip mèdic quan va venir l'ambulància. Jo em vaig fer mal a les cames, em vaig trencar les cames, va venir l'ambulància, em van dir, mira, tens un trastorn, tu has d'anar al psiquiàtric, i em van portar al psiquiàtric. El despertar al psiquiàtric va ser quan em vaig adonar compte que havia entrat en el trastorn mental. Fins al moment era tot molt suggestiu. La gent em veia raro, clar, anava drogat. Jo també notava que feia coses, però no li donava un nom, sinó raro. Però va ser el despertar el psiquiàtric amb el diagnòstic inicial d'esquizofrènia en el que em dono compte de que m'he posat malalt, que he fet brotar una enfermedad.
Em deies, Joan, que fa 14 anys, quan et donen el diagnòstic, et costa una mica d'acceptar, no?
Sí, moltíssim.
Per què?
Perquè entens que hi ha moltes coses que no podràs fer. També l'estigma... Jo sóc una persona que tenia estigma i encara d'alguna manera el tinc. El tinc diferent al com té la gent, no? La gent t'aparta. Jo l'estigma que tenia era de cuidar-ho, trastorn mental, no saps per on et pot sortir, llavors tens com una taca, i és una taca que és com autoestigma.
Això t'anava a dir, Joan, perdona.
Sí, és autoestigma.
En comptes de notar l'estigma a la gent, que també, tu tenies autoestigma sobre
tu
mateix.
Sí, i això em va fer molt mal de tenir que acceptar que jo tenia una enfermedad quan les veia malament. I he tingut que treballar molt amb psicòlegs per sobreportar-ho. Sí que és cert que la vida de l'actualitat sóc feliç i estic molt content. Sobretot, la Fundació m'ha ajudat moltíssim, m'ha estabilitzat moltíssim, això ha ajudat a la meva família moltíssim, perquè la meva família, sobretot el meu pare, el tenia de confident. I sempre li estava explicant una de problemes i tot. I bueno, ara tinc la família a mi, com et deia abans, quatre amics que són unes joies, perquè amb el bipolar jo em puc enfadar amb ma mare i pagar-ho amb tu. El cadascú té una derivació del bipolar. Jo, quan tinc problemes, em tanco en banda, m'enfado amb tothom, borro tots els contactes, els bloquejo, i els meus amics pensen que han patit bloquejos d'un mes, de dues setmanes, i quan els he desbloquejat, bueno, ja estàs millor. Això a mi m'ha...
Reconforta, eh?
Sí, m'ha planat el cor de que un amic, després d'un mes tenir-lo bloquejat, em digui, Joan, què passa? Ja estàs millor, si em necessites, buah. I per això al principi jo no ho veia. Jo ho he anat, amb el temps, he anat veient pues, que hi ha gent bona. Jo, al principi de la malaltia, no associava ningú amb la bondat. Tot era dolent, bueno, anava d'extrems. Mm-hmm. O quan estava en un extrem d'eufòria, pues, tot era amor, i feia actes que eren perillosos perquè donava la meva confiança a qui no l'havia de donar, i bueno, ara he anat equilibrant la situació.
És una mica el que li comentava també la Maria, la necessitat de que la família i els amics, no?, siguin molt pel de paller, estiguin molt al costat, no?
Sí.
És imprescindible.
Suposo que sí, jo he tingut aquesta sort, entenc que és una sort. Hi ha gent que potser no s'ho troba, i ho sento molt, perquè a mi és el que m'ha donat força. Insisteixo que Fundació m'ha ajudat, perquè els problemes que tenia, bàsicament, era jo cobrava el dia 25, el 26 m'ho havia gastat tot en tonteries, potser em comprava una bici quan en tenia una, un altre ordinador, i clar, després estava sense menjar, ara està sense menjar, tenia altibaixos emocionals, pagava amb la família, i així m'ha estat 10 anys, fins que m'han tutelat. Ara la família, doncs, els donen estabilitat i em donen estabilitat.
Joan, trobo importantíssim que expliquis el teu cas, que sigueu els tres, ara presentem també la tercera persona que ha vingut avui als estudis de la caravana a Radio Estel, que sigueu els tres tan valents d'explicar el vostre cas. En el teu cas, tu em deies, tot va començar pel tema de les drogues quan era jove. Què li diries a tots aquells joves que ara consumeixen?
Pues una frase que a mi em fa entendre que és la droga. La droga és molt divertida fins que tens problemes. si no la volen entendre ja no hi puc fer més. Però penso que aquesta frase, si tu l'entens i l'acceptes, pues diràs, jo no vull tenir problemes, jo no vull ser amic de la droga.
Ara tornem a parlar amb vosaltres dels estigmes que patiu, o dels tabús que patiu per la societat en general. Abans, però, José, què tal? Bona tarda.
Bien, buenas tardes a todos.
Si parlem de trastorn mental, tu de què estàs diagnosticat, José?
Bueno, a mí se diagnosticó una esquizofrenia para... Bueno, primero fue un brote psicótico, que a causa del motivo muy bien Juan dice de drogas, pero lo mío fue que yo consumía heroína y anfetamina y alcohol, hachís, era politóxico, bueno, otro tipo de drogas, cocaína incluso, inyectada a tontrimi, o él se inyectaba en la vena, abusaba mucho de las drogas. Y luego, claro, cuando las dejé todas, les dije a mi madre y a mi padre que me cerraban en casa, que no iba a salir en meses a la calle y que no llamaran ni un médico, como muy mal que yo estuviera. Y dijeron, ¿por qué? Entonces fue cuando lo más duro de mi vida. Dije, bueno, me pasa esto. Tengo droga, tengo vida. Tengo droga o no tengo vida, o tengo droga, ¿y qué hago?
José, quan parlem d'un brot psicòtic, jo crec que hi ha molt mite de què és un brot psicòtic. Què és un brot psicòtic?
Un brot psicòtic és que t'avisa, o sea, t'entra en la mente después de que pases una abstinencia de 3 meses sin consumir nada de nada, pasando muy mal, física y psicológicamente, pero claro, cuando te diagnostican un brote psicótico, lo primero que tú piensas es lo que veo, lo que siento yo, o lo que hago, mi forma física o mental, ¿qué es? No quise saber qué era ese brote psicótico. Me dijo, mira, puede ser un principio de que como no te cure en 2 meses, te cause una esquizofrenia. Yo, claro, en los 80 no tenía información de lo que era una esquizofrenia ni el brote. Le pregunté qué era aquello. Y es lo que me dijo, como acabo de decir hace un momento, que me podía llevar a una esquizofrenia o una esquizofrenia depresiva o una esquizofrenia paranoide. Y yo, pues hice caso y le dije, bueno, ¿y qué hago yo ahora? Y me dijo, tendrás que tomar medicamentos psiquiátricos como ansiolíticos, tranquilizantes, porque físicamente sí tenía ataques de nervios y cosas de estas. Pero claro, cuando le conté al psiquiatra todo lo que había pasado en 3 meses, me dijo que no se me ocurriera jamás volver a tomar ni heroína, ni cocaína, ningún tipo de droga. Porque a la mínima que consumiera sería el paso adelante al llegar a una esquizofrenia más fuerte que estaba llegando y sería peor para mí.
José, en el teu cas es explicaves ben bé que és un brot psicòtic. Si m'equivoco, rectifica'm, eh? Jo no soc metge, només soc un escoltador d'històries, de les vostres històries en aquest cas. Jo entenc que quan pateixes un brot psicòtic, tu explicaves una mica que no acabes d'entendre durant el brot psicòtic què és realitat, què és ficció, què és el que està passant, val? Quan tornes d'aquest brot psicòtic, com veus la vida?
Hombre, ves la vida con una especie de alucinación, ¿entendés? Es como si vivieras en un pelotazo, digamos, malamente, moralmente hablado, un pelotazo tan grande que vienes alrededor tuyo y dices, ¿qué me está pasando?
Eso cuando estás en el brote psicótico.
Sí.
Pero cuando vuelves...
Pero ya cuando vuelves a lo que se te ha ido del brote, cuando ya te diagnostican esquizofrenia, cuando te diagnostican esquizofrenia ya es... como si estuviera igual que un tripi, pero sin poder controlar. No opino que la esquizofrenia es un tripi de 8 horas. Eso es una esquizofrenia. Uno que se toma un tripi está 8 horas, vamos.
Mira, perquè ningú ho provi a casa, et faré la mateixa pregunta que li he fet a en Joan. Què li diries a tots aquells joves que ara diuen, escolta, surto de discoteca i em foto qualsevol cosa i així seré més feliç.
Yo lo que creo es que la juventud está muy equivocada, juega mucho también con trimis, conocí mucha juventud con trimis, y les digo que no, que la risa que sea sana, la risa que no sea de a nadie, la risa en buen rollo, y la vida, tomársela mejor... pues a visitar cosas, a entretenerse, a hacer cursillo, a aprender a leer libros, a escuchar música. Y ahora por fin puede decir una frase, que es la que yo te la voy a decir en inglés, para terminar, te voy a decir en inglés, que estoy estudiando inglés catalán y hago actividades. Ahora es cuando empiezo a vivir, le digo a la fundación y le digo a la residencia donde estoy ingresado, que es ahora cuando empiezo a vivir, en 6 años que llevo y tal, y ahora te digo, we hope everything will be all right. Esperemos que todo vaya bien.
Y seguro
que va seguro bien. Va bien.
¿Cómo te ha ayudado a ti, José, la fundación?
La fundación me ha ayudado porque no me han dejado solo. No me han dejado solo.
Es lo que estamos diciendo todo el rato, ¿eh?
Ya.
Que necesitas algú que sigui de pal de paller.
Claro, pero lo bueno es que a mí, con mi primera tutora, se llama Miami, me cogió y me decía... Bueno, a ver, comida, primero fue en mi casa, vendía a verlo en mi casa. Tus 10 euros para que estés toda la semana tomándote algo, lo que sea, los 10 euros que yo te voy a dar. Y después, lo primero que hice fue llevarse mi cartilla, porque yo era alguien corregible y me pasaba más o menos como a la pasó María. Cogí la cartilla en enero, pero en mi caso, perdón, en mi caso era coger los 10 cuando ya vino la fundación y estirarlo lo más posible para que me llegara para otro miércoles, la cobrada de miércoles en miércoles. Me metería en el trabajo de la semana y compráramos comida para 15 días. Y yo veía que a mí no me faltaba de nada. Y tenía dinero, sí, tenía los 10 euros. Pero claro, no tenía 20 todos los días como con la cartilla. Pero yo me acostumbraba y decía una cosa, no hay mal que por no venga. Y así, así. Ellos no han sido malos. Ellos todo lo contrario. Yo tengo esta chaqueta gracias a ellos. Es mi dinero, pero... ¿Quién me la ha comprado? No he sacado yo el dinero del banco. No tengo el dinero de efectivo y he dicho, me compro esto. Hemos ido mi tutora y yo, hemos ido a la tienda, hemos comprado la chaqueta, hemos comprado el pantalón, hemos comprado esto, hemos comprado lo otro, y a mí nunca me ha faltado de nada.
¿Os puc preguntar als tres per la vostra situació laboral? Hi ha situació laboral, Maria?
No, jo no. Jo estic totalment de baixa des de l'any 91, 1991, que m'han donat la llarga enfermetat i per cobrir una pensió, i llavors jo faig activitats, per matí i per la tarda.
Això us ho pregunto per una cosa, Joan?
La meva situació laboral és molt delicada, perquè quan vaig tramitar la incapacitació i la tutela, jo ara... Responc amb aquesta explicació. Jo li vaig dir a la jutge, això ho verifica i ho decideix una jutge, jo li vaig dir que jo no puc estar sense treballar. Van dir, el tribunal t'ho impedeix. I dic, bueno, doncs ho faré amb voluntariat. Llavors, a part de les activitats lúdiques que m'hem programat en un club social, doncs arreglo ordinadors de manera voluntària. És com una feina, sí que a vegades doncs la gent em don 5, 10, 20 euros per haver fet aquesta obra, però ho faig de manera voluntària. Jo, personalment, no puc estar sense treballar. Penso que la meva forma de pensar, penso que no em sento productiu sense fer res. Em sento com un paràsit de l'estat, del sistema, i no vull sentir-me així, i vaig fent voluntariats.
No soc partidari jo de dir aquestes coses a l'antena, però sí soc partidari de dir les coses tal com les penso. Joan, amb dos collons.
Gràcies.
José... ¿Situació laboral, què?
Mi situació laboral, he trabajado estando enfermo para así que me quitaran la pensión, que era la contributiva, y se me autorizó en Santa Coloma, ingresado en Santa Coloma, y resulta que mi situación laboral actual, no, ahora no trabajo, ahora tengo una pensión no contributiva, digo, una pensión de huerfandad, y me la administra la fundación, y con ella pago móvil, y lo que yo más o menos pueda, el tabaco, lo que pueda comprar yo con ellos, ya te han dicho antes, como te han dicho antes, compro todo a través de lo que es la cuidadora, la tutora, ¿qué te hace falta? Dímelo. ¿Le digo esto? Pues lo tengo. ¿Le digo otro? Lo tengo. Y así te voy a decir igualmente como te he dicho antes.
Clar, José, encara que la Maria també estigui en pensió, en Joan faci voluntariat, tu també estiguis en pensió, hi ha estigma laboral?
Home, no ho sé.
Sí que n'hi ha, perquè jo l'he viscut.
Sí?
Sí.
Jo no ho sé.
Jo l'he viscut a l'estigma laboral i ets com un bitxo raro, saps? Et tenen una mica així, com de cantó. Jo també he fet voluntariat, com diu el Joan, i el voluntariat m'he sentit millor, saps? M'he sentit més respectada, que no pas amb el treball remunerat. Sí, el voluntariat és millor.
Joan, creus que hi ha estigma laboral?
En el fons, tots són persones, al nivell d'oci i al nivell laboral, i sempre trobaràs algú que hi tingui por. I el que té por, pues, si és l'amo de la feina, pues, tindràs un problema perquè no et voldrà.
M'agrada molt, Joan, que treguis la paraula por. I ho dic perquè no fa ni una setmana la Victòria, la directora general de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, deia un dels principals estigmes de les malalties mentals és que la gent creu que hi ha perillositat a les malalties mentals. José.
Sí, que verdad.
Dius que sí, eh?
Sí, incluso hay gente, yo en mi caso pisé en prisión precisamente, que una persona que yo paseaba y tenía una operación de tibia y peroné y una venda compresiva y abultada de pantalón, iba paseando por detrás de lo que es donde yo vivía, que es un campo, un camino, y había un hombre que tenía 25 denuncias, ya lo conocemos todavía de eso, 25 denuncias en la Guardia Civil, y pegaba al de síndrome de Down, las personas de síndrome de Down, te da mierda como una onda. O sea, un historial de una persona bastante mala, muy mala. Un slayer, diría yo. Aunque no hubiera matado a nadie, ese hombre era un slayer. ¿Y qué pasa? Que me se encontró conmigo. Y le pegando el perro en la cabeza, yo, ¿pero qué haces? Y le di un empujón. Con esa mano, mi izquierda que es derecha. Y yo me he tirado 20 y pico años, entonces ya menos, pero de artes marciales. Y como yo vi que ese brazo era su derecha y estaba que es un espejo, resulta que protegí mi pierna y la puse detrás. Pero no es porque no lo pensara, sino lo bebía como crees, ponerme detrás, mirar la navaja donde la mano la tenía, se lanzó de golpe que la suerte que tuve. Cuando se lanzó, yo giré, lo escribí, lo leí del arma, y así corté, pinché y me fui. Cerré la navaja y le tiré. Y después yo no sabía si había muerto. Yo no sabía nada de nada. Simplemente vi que al tercer día de yo tomarme un bote entero de Transilio 15 y un bote entero el otro día de Sinocán, y aunque sí, el Transilio 15 me costó dormir mucho, aunque era un bote de 15 miligramos, 10 o 20 pastillas que me tomé de golpe, no me suicidaron, sino me decía, tranquilízate, y si está por ahí, que está ahí, como ven, que l'has cortado, pinchado, ¿qué hago?
Maria, hi ha gent que ha volgut no estar amb tu perquè creus que tenen por del que, no, del que desconeixen?
Suposo que sí, però a mi personalment no ho han evidenciat, saps? Però suposo que sí, perquè el desconeixement és el que dona, el que fa la por. Justament és això, el desconeixement. Però tinc molta sort, saps? Me queda molt poca gent, a mi, amb aquests 34 anys de diagnòstic. Però la que em queda és vàlida, saps? I entenc ben bé el que hi ha. El que passa que quan hi ha un brot sempre hi ha aquella persona que diu és que no eres la que eres, és que no eres la que eres, és que no tornaré a ser mai la que era, perquè mai tornem a ser que érem tots. Som una altra cosa, però no allò que érem.
Va, que em queden dos preguntes i tinc molt poc temps, però no vull deixar de fer-vos-les. creieu que, d'alguna manera, arran de la pandèmia, del que ha passat durant la pandèmia, aquests 2-3 anys que hem viscut tots plegats i que tots ens ha tocat una mica, més o menys, però tots ens ha tocat una mica, s'està començant a parlar més del que signifiquen les malalties i els trastorns mentals?
Sí, i tant, perquè s'estan donant compte de que hi ha molta gent jove que està afectada de trastorns mentals. Independentment dels que ja ho teníem, molta gent jove està afectada de trastorns mentals degut a la pandèmia, perquè hem viscut molta solitud. Sí. Això és el que jo m'he donat compte.
Joan.
Jo penso que la pandèmia ha despertat bastants trastorns mentals, però la consciència de la gent ja s'estava despertant des de fa uns quants anys. No sé si dir-te 20 o uns 15 anys, però ja s'estava despertant. Fa 20 anys enrere no es parlava del tema, fa 10 anys enrere ja es començava a parlar. La pandèmia, més que despertar la consciència, el que ha despertat són més trastorns i ha donat una empenta a aquest despertar que ja teníem. És la meva opinió.
José.
Yo opino que hay mucha esquizofrenia, juventud de 15, 16, como yo, mi edad más o menos. Pues mira, pues va a ser que la enfermedad la puedan tener ellos a la misma edad que la tuve yo, creo yo. Porque si yo la pillé con 15, estando a los 16, con todo lo que hacía, y al dejarlo, creo yo que esta gente que se va a la discoteca con esa música tan rara y de boom, 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 con Trippies, los Simpsons, que es el Superman, el cierto, después cocaína y fuman chino. Y... No. Están muy mal, están muy equivocados si creen que algún día el porcentaje de entre 100, digamos un 95%, el 5% lo tienen de salvarse si lo dejan. Pero el 95% sí consumen, creo yo.
I ara sí, la darrera que us volia preguntar, la setmana passada també Victòria Morell li preguntava si hi havia suficient, si les institucions posaven suficient sobre la taula per començar a solucionar-ho tot plegat amb mesures, com per exemple les que ha assegurat el govern aragonès, que és un psicòleg per centre d'atenció primària. No us faré opinar sobre les institucions, que podria aquí caure molta llenya, el dia que vulgueu en parlem, d'això, però sí que us preguntaré què li demanaríeu a les institucions.
Mira, fa uns quants anys TV3 va fer la marató per la salut mental, no aquesta última, sinó fa uns 10 anys. I era per investigació. Està molt bé que sigui per investigació, no? Però també s'ha de donar suport a totes aquestes persones, com per exemple la Fundació, doncs també més fundacions d'esbarjo, on poder anar a fer activitats. Per exemple, jo veia una, que és Olla, no? Doncs com aquestes, moltes més, perquè les persones necessiten sortir de casa. Un malalt mental a casa és una persona que està moribunda. Era la meva opinió.
Joan.
Bueno, com has dit, la pregunta pot caure molta llenya, llavors em centraré en el més important del que penso, i és que la institució a la que jo em referiria és a l'Estat, i el que li demanaria és més inversió en la sanitat pública. Per què? Perquè no pot ser que jo tingui un brot avui i m'atenguin d'aquí 2 mesos on hi ha l'Eliada. Sí, hauria d'haver més sanitari, ja no... en tot l'entorn sanitari, igual que el que té una enfermedad, ja sigui òssea o sigui orgànica, pues igual que la té mental, que pugui anar al metge i ser atès. Això costa molt, ens costa molt, i bueno, aquesta és la meva resposta.
José.
Yo estoy de acuerdo con Juan. Dan, por ejemplo, un chico que presenta allí una especie de visita y llega y dice, por ejemplo, quisiera hablar a psiquiatra o psicólogo, se dirige a la salud mental, en mi casa de salud mental de la ley del Valle, y dame hora para el doctor. Y ahora se la daban para 3 meses, como mucho 3 meses. En esos 3 meses, la anemia, malestar, y que llegaba allí y que no la atendía.
I tot el que comporta i que no en som conscients. Deixeu-me donar primer de tot les gràcies a Victòria Morell, la directora general de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya. Victòria, moltíssimes gràcies per fer això possible. Jo crec que això ho fem molt poc, massa poc, però que avui ho hem aconseguit i que ha valgut molt la pena, la veritat.
Perdó, us volia donar les gràcies. Ha sigut una setmana intensa per aconseguir arribar avui, però Bueno, ha sigut un orgull.
Si la gent sapigués el que hi ha darrere, la feinada que hi ha darrere.
Exacte, per arribar a aquesta mitjoreta. Però et vull donar les gràcies pel repte que ens vas posar, perquè, bueno, escoltar-los els tres, no? I tenir aquesta mirada, no?, directament d'ells, del que necessiten i el que volen, és impagable.
Els tres que són la... José, dime.
We hope everything will be right.
Sempre. M'agrada molt que sigui aquest el teu lema. M'agrada molt. José, Maria, Joan, moltíssimes gràcies per venir. I fora de sentimentalismes, ho dic de veritat, i si no, no ho diria. Em dèieu... A vegades la vida et porta on et porta i això et fa que et quedin pocs amics. Els bons, però fa que et quedin pocs amics. Jo considero que ara no teniu dues cases, en teniu tres. Una és la vostra, l'altra és la Fundació Malalties Mentals de Catalunya i la tercera és Radio Estel.
Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que ve. Ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer, ni que un destí ens esperi amb els braços oberts i ens digui només tu podies ser. Tot ja no ens passa, tampoc improvisem a l'aventura i ja veurem. La sala al tren de Glasgow va ser un joc de nens. No fem ni un pas en fals, planifiquem, no ens arrisquem. I clar, no ens passa, va ser d'un dia per l'altre, ho vam trobar a faltar. Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar-los hem venut massa cops la pell i el mal que fan no cura el temps. Ja no ens passa, $1,000 pel primer que ens porti aquí davant algú capaç d'escriure versos que ens facin un nus al coll, una cançó que ens ho regiri a dintre tot. Perquè no ens passa, ningú no ens va avisar que tot això se n'anava, que tot era mentida. La vida era el que venia just després. Ja no ens passa, ja no sortim de nit, que l'endemà no som ningú. I el dia que sortim cantem tant allà al mig que ja voldríem ser els pares d'algú. I això ja és massa, ja no ens creiem a cap dels qui dieu saber el camí. Que no hi ha un pal de net, però quan ballo s'enxampa en res. Aquí tothom es fa sorprès, hauria de fer punyet de tot. Que ja no ens passa, ningú no ens va avisar que tot això se n'anava.
Ràdio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
Pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Música.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Va, minut i mig, que passa gairebé dos ja, de 4:45 de la tarda, i ho fem arrencant de nou la caravana i de nou posant el focus en un conflicte que ens té aturats al món durant aquest darrer últim any, el conflicte entre Rússia i Ucraïna.
Doncs sí, el conflicte que s'està produint al cor d'Europa és a les portes de fer un any, i les conseqüències han estat devastadores en tots els sentits. Però hi ha una, de conseqüència, que agafa certa rellevància, i són els refugiats. Segons dades d'ACNUR, més de 7,2 milions de persones refugiades han hagut de sortir d'Ucraïna des de l'inici de la guerra. I d'aquests milions de persones a Catalunya hi han arribat fins a més de 46.600 refugiats. I és per això que en volem parlar amb Anaya Boislav, corresponsal i periodista polonesa, i l'Andri Antonovski, president de l'associació Ucracat.
Buenas tardes, Hania.
Buenas tardes.
Una nit de lluna plena, tramuntaren la carena lentament sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena.
Hania, el conflicto entre Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia hacia Ucrania, está a punto de cumplir un año, el mes que viene. ¿Hacia dónde va este conflicto, Hania?
Y por las últimas 48 horas nos han demostrado que el conflicto no solamente no está en su fase final, sino que se está desarrollando. Me refiero concretamente al bombardeo en la ciudad de Dnipro, donde se han bombardeado un complejo habitacional. Se calcula que en este momento hay aproximadamente 40 muertos y más de 30 personas todavía debajo de los escombros y 1.100 desaparecidos. Esta lista de desaparecidos seguramente irá a agrandar la cantidad de personas fallecidas en este ataque. Por lo menos, por lo tanto, estamos en un punto... Como que me resulta muy difícil definirlo en qué punto estamos. Me parece que estamos en una guerra que va a ser larga y que se está desarrollando con una agresión por parte de la Federación Rusa que no demuestra de ninguna manera que va a terminar.
Ahora me hablabas de esta agresión de la Federación Rusa, unos bombardeos, Hania, que no han parado ni para Navidad, ¿eh?
No, y lo más horrible de esta situación es que Rusia de su parte decidió hacer un alto de fuego por los 3 días de las fiestas, que en Rusia y en Ucrania son en las mismas fechas, el 6 y el 7 de febrero, de enero, perdón, y justamente el mismo día donde dijeron a la mañana que decretamos un cese de fuego, esa misma noche empezaron a bombardear. O sea, ni siquiera las mismas cosas que ellos estipulan son capaces de llevarlas a cabo. No hay ninguna palabra que tiene valor de lo que ellos dicen.
Hania, de seguida hablamos de todos estos millones de refugiados que han tenido que salir de su país, también de los más de 46.000 que han llegado a Cataluña. Antes, aún así, cuando te llamábamos para participar en este programa, nos hablabas de... Yo creo que hay que hablarlo, porque muchas veces no somos conscientes de los refugiados que hay dentro del mismo país, ¿no?
Sí, aparte de que hay un movimiento emigratorio que de las personas que salen de Ucrania a otros países buscando un poco de seguridad, hay también un movimiento migratorio muy grande interno dentro de Ucrania, porque de las partes más bombardeadas la gente se traslada, por ejemplo, a Lviv, que se considera bastante seguro, o toda la frontera con Polonia. Ahí hay muchísima gente, o sea, uno cuando va a Lviv en este momento es una ciudad absolutamente saturada, la cantidad de autos y de gente de todas partes de Ucrania que está viviendo justamente desde el principio de la guerra ahí, es justamente por este movimiento migratorio interno que están buscando salvarse un poco o tener un poco de tranquilidad. Este no es un movimiento fijo, o sea, me da la sensación cada vez que voy que la gente se traslada según pasan los movimientos, o sea, según termina el fuego en una parte de Ucrania, la gente vuelve a esa parte, después vuelve a irse, después comienzan a bombardear otra ciudad, se van de esa ciudad, después vuelven. Es un movimiento continuo, un deambular de una masa enorme de gente desde hace casi un año.
Jania, precisamente ahora nos hablabas de la frontera con Polonia. Tú eres periodista corresponsal en toda esa zona, pero además eres de Polonia. Yo recuerdo que la frontera de Ucrania con Polonia, meses después de iniciarse la guerra, era una cierta tierra hostil, o cierta tierra caliente, debido a toda esta zona migratoria, ¿no?, que también iba hacia Polonia. ¿Esto se ha relajado con el tiempo?
Sí, se ha relajado ahora en este momento. Cruzar la frontera es una cuestión de una o dos horas. Depende mucho también del movimiento que hay del lado polaco, o sea, de la cantidad de gente que esté trabajando del lado polaco, porque hay muchas menos guardias de frontera que están trabajando en este momento, porque ya no hace falta tanta cantidad. Ahora es un poco más complicado volver de Ucrania a Polonia, pero no en base a un movimiento migratorio, sino a un regreso, tanto para los extranjeros como para ellos. Los controles que están haciendo, por ejemplo, cuando uno viaja en tren, yo he viajado en tren, en auto privado o en micro, en las tres formas posibles de viajar. La última vez que estuve volviendo, el 22 de diciembre del año pasado, perdimos en la frontera 6 horas. Wow. A la guardia de frontera ucraniana nos detuvo 6 horas. ¿Esto es por qué? Porque hay un montón de gente, hombres, en la edad que teóricamente no pueden salir del país, o sea, desde los 18 hasta los 65 años, porque es un país en estado de guerra, por lo tanto todos los hombres pueden ser llamados en cualquier momento al ejército y tienen prohibido abandonar el país. Pero hay muchos que consiguen permisos especiales por cuestiones familiares, por cuestiones de trabajo, pero hay muchos que se quieren ir simplemente porque se quieren ir. Entonces, la guardia fronteriza ucraniana, cuando hay muchos hombres en un micro o en un tren, saca todos estos permisos, los chequea si realmente estas personas pueden salir del país porque tienen un permiso que no está vencido, que no está falsificado, porque esto también lo he visto, y recién permiten seguir. Este es el tiempo que uno pierde, pero no es un tiempo debido a la cantidad de gente, sino es un tiempo que se pierde debido a los controles muy, muy, muy profundos que hace la Guardia de Frontera ucraniana.
Si salimos de Ucrania o de Ucrania, Jania, ¿te da la sensación que estos movimientos de refugiados, de personas migrantes, están siendo aprovechados todavía a día de hoy por la extrema derecha? Eso es un sí.
Creo que en este... Sí, no. Esto es un suspiro porque es un tema muy profundo y es un tema muy difícil. Porque basta con que haya una persona, un emigrante ucraniano que quizás no se comporte de la manera que quisiéramos que se comporte, como para que toda la sociedad, o por lo menos la sociedad que tiene que ver con esa persona, se tire encima diciendo los ucranianos son, o sea, una generalización. A ver, las personas somos personas en todas partes del mundo y hay personas buenas en Polonia y personas malas y personas buenas y personas malas en España y en Ucrania pasa exactamente lo mismo. No todos aquellos que emigran de ningún país son unos santos y no todos son malos. Pero sí, justamente lo que decías, aprovechado por la ultraderecha, se intenta a veces tirarlos en un mismo bolso. Pero nosotros en Polonia tenemos un problema muy grande con la frontera en Bielorrusia. Y hay una gran diferencia, o intentan hacer una gran diferencia, entre la gente que cruza de Ucrania, a los cuales todos están dispuestos a ayudar, y a la gente que muere en los bosques, porque es así la situación, entre la frontera de Polonia y Bielorrusia. Entonces creo que todo el ataque de la derecha va a esa frontera. Creo que nadie públicamente tiene el valor de decir hay algo que no me gusta en la inmigración ucraniana, simplemente porque políticamente no les conviene y no corresponde. Sí hubo un momento el año pasado en la sociedad misma en Polonia, entre octubre y noviembre, donde yo sentía que había una especie de saturación de la gran cantidad de ucranianos que teníamos. No por culpa de ellos, sino porque no encontraban ellos su lugar, o porque de alguna manera, en algunos casos, eran explotados por los trabajadores. Si yo contrato a una persona en mi oficina y no le enseño polaco, entonces cuando atienda el teléfono lo va a atender en ucraniano, ¿sí? Pero esto es una responsabilidad mía. Yo no le he dado las herramientas a esta persona al contratarla para que ella pueda sentirse cómoda en su trabajo y lo haga bien. Esto ha comenzado a modificarse. Los ucranianos se han incorporado muy bien en la sociedad. Están buscando sus lugares de trabajo, están poniendo pequeños negocios, lo cual para una economía en este momento de recesión es muy buena, porque genera trabajo. Entonces, esto creo que la gente misma lo está arreglando para funcionar, no porque el gobierno esté haciendo algo para mejorarlo.
Jania Boislau, periodista y corresponsal polonesa a Ucrania, muchísimas gracias por participar hoy en la caravana y seguiremos hablando en directo desde la caravana para saber cuál es la situación en Ucrania. Que vaya muy bien, un abrazo.
Gràcies, hasta la pròxima.
I nosaltres, per intentar comprendre com s'està visquent tota la qüestió de refugiats, però a casa nostra, a Catalunya, tenim també al telèfon a Andriy Antonovski. Ell és president de l'associació Ucracat. Andriy, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quan parlem d'Ucracat, Andriy, ben bé de què estem parlant? Quina tasca feu?
Doncs és una nova associació que hem creat just després del començament d'aquesta guerra, una guerra gran, diríem, com anomenem a Ucraïna, i entre la societat ucraïnesa aquí a Catalunya, doncs amb finalitat d'ajudar els refugiats i donar a conèixer la societat catalana, què és Ucraïna, com és la societat ucraïnesa, què és la cultura ucraïnesa, etc etc.
Perquè, Andriy, a dia d'avui segueixen arribant refugiats a casa nostra?
Sí, encara arriben, però el flux aquest de la gent des d'Ucraïna ha disminuït bastant, bastant. I fins i tot es pot dir que molts de refugiats que estaven aquí ja han optat per tornar a Ucraïna o anar als altres països.
Ara em deies, han optat per tornar. Per què, per tornar?
Perquè com moltíssimes d'aquestes persones no eren exactament de les zones on es desenvolupen els combats i no són tan perilloses com comentava la periodista, molta gent opta a anar en aquestes ciutats més tranquils a la zona occidental d'Ucraïna i allí continuar, perquè es troben molt més còmode, diguem, en el seu país, sí, entre la seva gent, i saben com funciona i poden trobar més ajuda, de certa manera, etcètera.
Ens queda un minutet, Andriy, però no vull deixar-t'ho de preguntar, perquè si ho recordem, la gran onada de refugiats ucraïnesos a casa nostra van ser molt acollits per moltes famílies catalanes que van posar a disposició casa seva davant de tota aquesta gent que arribava precisament d'una guerra, no? I moltes famílies catalanes es queixaven que les institucions els havien deixat sols. A dia d'avui això continua passant? La feina de les institucions és la suficient?
Doncs... Sí, en el primer moment hi havia un cert caos, sí, entre institucions, associacions, la societat, la gent no sabia com reaccionar davant tota aquesta onada de la gent, però avui dia sí que els engranatges ja estan rodant, sí, i institucions com per exemple la mateixa Generalitat de Catalunya o Ajuntament de Barcelona o Creu Roja i altres ajuden bastant, fins i tot aquesta gent rep ajuda econòmica, estan acollits, troben feina, doncs a poc a poc troben el seu lloc a la societat catalana.
Andriy, fem una cosa, et convido un altre dia a venir aquí a l'estudi i explicar-ho amb més temps. Andriy Antonovski, president de l'associació Ucracat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, que vagi molt bé.
Igualment, adeu.